L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia, som ja divendres, dia 10 del mes de setembre. Portes obertes al cap de setmana a la Diada Nacional de Catalunya i a canvis també amb l'informatiu de Mute i la programació conjunta de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre que ens esperen per la propera setmana. Si volen conèixer més informació, a partir d'ara mateix, amb l'informatiu de Mute. El saluda cordialment, Tere Giner. Comencem. Comença la sega de l'arròs al Delta de l'Ebre amb la recol·lecció dels camps de la varietat Bomba. I és que els productors del Delta de l'Ebre han iniciat la campanya de la sega de l'arròs amb la recol·lecció de les varietats com la Bomba, la més primerenca i sensible a les inclemències meteorològiques. Si les previsions es compleixen, la collita al Delta de l'Ebre tornarà a situar-se al voltant dels 120 milions de quilos d'arròs en closca, a l'espera de confirmar si les altes temperatures de les últimes setmanes o l'acció dels fongs han afectat el desenvolupament de les espigues. Les cooperatives continuen potenciant la producció i comercialització de varietats amb un alt valor afegit, cas de l'arròs Bomba Rosaires del Delta de l'Ebre o de la varietat Montsianell de la Cambra Arrossera del Montsià.
La calor de les últimes setmanes i les condicions sanitàries de la planta podrien ajudar a aconseguir un major rendiment. També preveu un increment sensible de la producció en la varietat Bomba, situant-se entre els 1,5 i 2 milions de quilos, però no tan bona com es plantejava inicialment per la calor i altres factors sanitaris. En total, a Rosaires, la cooperativa de referència de l'Hemidelta Esquerra de l'Ebre preveu recolectar entre 38 i 40 milions de quilos d'arròs en una campanya marcada per la eclosió visible del caragol poma, la gran amenaça per a futures campanyes. El president de Rosaires del Delta, Jordi Casanova, creu que la producció pot arribar a igual o superar la de la campanya passada.
Però confiem que el que sigui l'acabament en quant espiga hagi tingut més bon acabament i que la producció se pugui igualar o pot ser una miqueta millor que l'any passat. I el del Bomba, pues, esperant també el grau d'afectació que ha tingut aquests últims dies el que ha sigut el tema de la pericolària i veure com serà el resultat final i confiem, si no igualar, pues, a millor aquí seria en una mica de merma de producció.
La mateixa quantitat preveu ingressar a les seves instal·lacions l'altra cooperativa de referència a l'Hemidelta Dret, la Cambra Arrossera del Montsià, segons ha explicat el seu president, Miquel Fàbregas. A l'Hemidelta Dret també han començat ja les tasques de sega, varietats primerenques com el del Bomba. No serà fins a la setmana vinent quan la frenètica activitat de la recol·lecció del cereal s'estengui de forma generalitzada per tot el Delta, un cop arriba al punt òptim de maduració, que enguany s'ha retardat entre 8 i 10 dies respecte al que és habitual. Malgrat la ruptura definitiva de les negociacions que havien de conduir cap a la seva fusió, les dues entitats comparteixen les estratègies de potenciar de forma decidida la producció i la comercialització d'arrossos de qualitat, amb valor afegit al mercat i que prioritzen la marca pròpia en la majoria dels casos. Així que Casanova ha insistit en la voluntat de Rosaires de potenciar la producció d'arròs Bomba. La voluntat és assolir entre 3 i 4 milions de quilos de les pròximes campanyes. A la Cambra Arrossera del Montsià, de moment, 50 socis s'han adherit de forma parcial al programa per afavorir el conreu de Montsianell per a la marca pròpia, després de constatar que es tracta de la varietat amb més característiques organolèptiques i culinàries més acceptades al mercat.
Gràcies, Tomàs. Aquesta campanya d'arròs estarà marcada per l'afectació que el cargol poma pugui produir en les properes campanyes. De fet, ja han retirat en tan sols un mes i mig 150.000 exemplars d'aquesta espècie. Ahir dijous se celebrava una nova reunió de la comissió de seguiment que coordina el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, per avaluar l'impacte de les accions que es porten a terme i planificar els pròxims mesos. Així, en el darrer mes i mig, moment de màxima eclosió del cargol, s'han retirat un total de 150.000 exemplars adults adults. El govern assegura que està posant recursos per poder contenir la plaga i segueix reiterant que cal la implicació de tothom per combatre-la. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Doncs, segons explicava ahir el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, hi ha 20 persones treballant exclusivament pel caragol poma. Segurament, dia Salvador, no és suficient per aturar-ho, però és el desplegament més gran que el govern ha fet davant d'una plaga. El delegat rebutjava també les crítiques que des del sindicat Unió de Pagesos es fa la tasca de la Generalitat i demanava la implicació de tots els sectors implicats, govern, sector, propietaris i regants. La prioritat del govern, va dir, és absoluta i estem destinant molts recursos econòmics, continuava, alhora que recordava que als països on ha entrat aquesta plaga del caragol no s'ha pogut aturar.
Tots ens hem d'implicar per a treballar i per a resoldre, per a afrontar aquesta situació, que és molt complicada i, com sabeu, a la resta del món, allí on ha entrat i no s'ha pogut aturar. Aquí ho estem intentant, estem fent esforços molt importants, destinant molts de recursos econòmics i la prova de que en més i mig 150.000 adults respon a l'eficiència del treball que està fent.
Per lo que sembla és l'adaptació tan ràpida al clima del Delta lo que ha fet que aquest estiu la eclosió del caragol poma s'hagi notat a moltes zones de l'hemidelta esquerre i fins i tot de forma puntual a alguns camps del marge dret. La directora general de Medi Natural, Núria Buenaventura, que ahir dijous va estar de visita a les Terres de l'Ebre, destacava en la seva compareixença davant els mitjans de comunicació la eficiència de les accions dutes a terme pel govern, com la creació de barreres físiques o la retirada manual d'exemplars de caragol. Escoltem Buenaventura.
Bastament hem anat explicant, mira, tota la feina que hem anat fent d'evitar que es propagui, les barreres que s'han fet a nivell del riu, la neteja a través de brigades manuals, perquè a més això no es pot fer a nivell amb màquina, amb maquinària, sinó manual, i tot el tema dels ous s'ha estat fent i es continuarà fent. Penseu que en aquests dos últims mesos hem recollit 150.000 closques, cargols, adults. Això, recordeu que l'any passat en 6 mesos se'n van recollir 40-50.000, vol dir que s'està fent molta feina.
Una altra de les accions que s'emprendran en els pròxims mesos, tot just quan acabe la sega, és sol·licitar l'avançament de l'assecament dels camps d'arròs a Europa. Segons explicava Salvador, els tècnics d'agricultura determinaran quina quantitat d'hectàrees avançaran el seu assecatge. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre també recordava que la erradicació de l'espècie és molt complicada perquè té un ritme de desenvolupament molt salvatge dia. Amb tot es confia que amb l'assecament dels camps i el fet que a l'hivern l'animal deixi de reproduir-se, pugui actuar de forma més eficaç.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El nou pont del Delta entre Sant Jaume i Deltebre ha passat les proves de pes. De fet, ahir, també durant el dia d'avui, s'han realitzat aquestes proves. Una operació consistent en carregar la plataforma del nou pont amb camions de 35 tones de pes per tal de comprovar el comportament de l'estructura. Una estructura de tipus penjant que té una longitud de 250 metres i una amplada de 19 metres i respon a un disseny singular i integrador amb l'entorn. De les mateixes proves i de la possible data d'inauguració del pont, ens en parla en la següent crònica Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta.
El nou pont del Delta, que donia els nuclis de Sant Jaume d'Enveja i Deltebre, ja és pràcticament una realitat. Ahir es van iniciar les proves de pes, que consisteixen a carregar la plataforma del pont amb camions de 35 tones per comprovar el comportament de l'estructura. Durant pràcticament tot el dia es van fer diverses proves en les diferents parts de la plataforma del pont, unes proves que acabaran avui amb la càrrega de tot el pont. Per fer-ho, faran servir un total de 42 camions que ocuparan els 250 metres de longitud que té la plataforma i que sumen prop de 1.500 tones. El passador ja està pràcticament acabat i després d'aquesta prova només quedaran els acabats, col·locar les baranes, l'enllumenat i pavimentar la calçada central. Les previsions són que el nou pont es pugui obrir al trànsit l'última setmana de setembre. De fet, els ajuntaments de Sant Jaume i Deltebre preparen actes festius conjunts per al dia de la inauguració. Encara no hi ha cap data oficial, però previsiblement l'acte el presidirà el conseller Nadal i el president Montilla. La cinta la tallaran al mig del pont.
La propera notícia ens arriba des de la capital del Montsià. L'Ajuntament d'Amposta continua amb la seva política de millora dels diferents carrers de la ciutat. En aquesta ocasió li ha tocat al carrer Miquel Granell i també als adjacents. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
L'Ajuntament d'Amposta segueix realitzant obres de millora dels diferents carrers de la ciutat. L'Ajuntament ha adjudicat en aquesta ocasió la urbanització del carrer Miquel Granell, conegut també com el carrer Ample, així com tota la seva longitud i una sèrie de carrers adjacents. En total es tracta de més de 6.000 metres quadrats de superfície a urbanitzar i que, a més del carrer Miquel Granell, afectarà els carrers Converge de Montserrat, part dels carrers Mestre Casanova, Roig i Treig i Calderón de la Barca i el Passatge de la Pau. Es tracta de diverses tipologies de carrers amb amplades de vores diferents, per la qual cosa els carrers Mestre Casanova i Roig i Treig, que envolten l'edifici de la Lira Ampostina i també el carrer Calderón de la Barca, es posaran paviments al mateix nivell i es permetrà la circulació de vehicles. Al carrer Miquel Granell i a la resta de carrers del voltant es realitzarà una ampliació de les voreres i es col·locaran passos de vianants adaptats, deixant carrils de 3,5 metres per al trànsit rodat. Desapareixerà així la dificultat per a la circulació de persones amb discapacitat física que presenten alguns punts com la trobada del carrer Verge de Montserrat i l'avinguda de Santa Bàrbara. L'obra ha estat adjudicada a l'empresa Hidrocanal per un import de 342.000 euros i el termini d'execució és de 6 mesos. Està previst que els primers treballs d'enderroc s'inicien la propera setmana. El carrer Miquel Granell és una de les principals vies de circulació de la ciutat, ja que connecta l'avinguda de Santa Bàrbara amb l'avinguda de la Ràpita i es troba a continuació d'un carrer que ha estat recentment remodelat, com és el carrer Verge del Pilar.
La regidoria de Participació Ciutadana i la de Joventut presenten Humor Amposta. Aquest 2 d'octubre al Teatre de la Fira a les 10 de la nit... Sit Down Manolito en Edu Mutante. Venda d'entrades als baixos de l'Ajuntament per 6 euros. Humor amb vostre.
Parlar per no callar. Una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre presenta als alcaldes de la comarca el projecte Ribera d'Ebre Viva. El projecte s'enmarca en el Pla d'Iniciatives Comarcal de la Generalitat i les properes setmanes es presentarà al teixit empresarial de la comarca. El Departament de Dinamització Econòmica del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre és l'encarregat de presentar el projecte Riberenc davant el Departament de Treball de la Generalitat. Ahir es va presentar els treballs preliminars del projecte i els eixos centrals del mateix als alcaldes dels diferents municipis. Els eixos del projecte que s'ha de presentar abans del 27 de setembre han sorgit dels resultats d'una diagnosi prèvia, una diagnosi que també inclou els problemes econòmics que s'han detectat a la comarca, entre els quals destaquen el monocultiu industrial i la manca de diversificació i el desequilibri entre la producció i el consum d'energia. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Els objectius específics que es volen potenciar amb aquest projecte, la Ribera d'Ebre Viva, són estimular el desenvolupament del sector agroalimentari a la comarca i impulsar el desenvolupament del sector turístic per a que la Ribera d'Ebre sigui un punt de referència a l'hora d'optar per una destinació gràcies al seu posicionament al mercat i, en darrer lloc, a crear un teixit empresarial arrelat al territori que generi ocupació estable i de qualitat a fi de reduir l'atur estructural que pateix la Ribera. Tot un seguit d'actuacions per aconseguir el desenvolupament socioeconòmic transversal de la veïna comarca. Els eixos d'aquest projecte s'han de presentar abans del 27 de setembre i han sorgit dels resultats d'una diagnosi prèvia i el consens entre les administracions públiques i el sector privat. Ho explicava el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Bernat Pellissa.
Actuacions concretes, a veure, jo crec que les marcarà una miqueta el propi treball. O sigui, hi ha hagut un procés de recollir informació. En molts casos sabem quins són els potencials que hi ha a la comarca. El que passa que hem de veure de quina manera en traiem més profit. Sabem que hi ha productes agroalimentaris que el treball el que ens ha de determinar de quina manera el tenim que treballar per a traure'n valor, per a afegir-hi que la gent s'hi pugui guanyar la vida, i a partir de que la gent s'hi pugui guanyar la vida que es pugui crear ocupació, i que hi ha espais naturals que d'una manera o altra estan tenint un caràcter protecció, tenen una figura proteccionista per part de la Generalitat, per part de l'Estat o per part de la Comunitat Europea, i que no n'hi ha prou en que estiguin, en que tinguin aquest caràcter de protecció, sinó és veritat que tenen un caràcter de protecció, però hem de veure de quina manera n'hi traiem profit.
Després de la presentació aquesta setmana d'aquest projecte Ribera d'Ebre Viva, el president del Consell Comarcal, Bernat Pellissa, es mostrava optimista amb la resposta dels consistoris. Per al president riberenc, el projecte va ser ben rebut per la pràctica unanimitat de tots els alcaldes assistents, els alcaldes de la comarca. Concluïa el president comarcal dient que pensa que ara s'ha de posar fil a l'agulla, determinar quins són els punts forts de la Ribera i, sobretot, com hem escoltat, com se'n pot treure profit i, sobretot, llocs de treball.
I ara seguim parlant de turisme i des de l'Ametlla de Mar, ja que l'Ametlla de Mar es manté forta enfront a la crisi. La recessió econòmica ha fet que disminueixi l'ocupació només un 4% i que els visitants adquireixin nous hàbits per passar les seves vacances. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
El turisme a l'Ametlla de Mar un any més ha pogut parar l'embestida de la crisi. A 3 setmanes de tancar la temporada i a falta de les xifres definitives que s'obtenen a finals d'any un cop consultats tots els establiments, hotels i càmpings que ofereixen plaça als estiuejants, els números revelen que en línies generals tan sols ha hagut una davallada del 4% en el número de visites que ha rebut la vila durant els mesos de juliol i agost. El mes de juliol va ser força dolent, sobretot per a la restauració, amb baixades de gairebé el 20%, però a l'agost es va aconseguir pujar les xifres fins a aproximar-se a les de l'any passat, amb una diferència només del 5%. Antoni Montagut, regidor de Turisme.
Bé, hi havia una previsió expectant, tothom estava molt expectants en com podria anar l'estiu, tenint en compte les dades negatives que anaven surant, no?, per l'ambient. I, de fet, diguem, en general, podríem dir que encara no hem sortit prou bé. Vull dir que l'estiu, dintre de tot, sí que per sectors, hi ha sectors que han aguantat millors que altres, però, en definitiva, donat el context general, podríem valorar l'estiu com que l'hem pogut superar i estem ara ja encarant de cara a la propera temporada, esperant que hi hagi una recuperació evident.
A les oficines de turisme de la Cala s'ha registrat un augment de les consultes de francesos i catalans seguides del turisme de l'estat espanyol i l'anglès. També han despertat molt d'interès les visites guiades per la població i a les fortificacions, en les que han participat, a falta de tancar la temporada, més de 300 i 400 persones respectivament. De fet, s'està sospesant la possibilitat d'augmentar la freqüència d'aquestes visites perquè tothom en pugui gaudir.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En clau cultural, comencem avui parlant de la jornada de portes obertes al port de Deltebre per conèixer el treball de l'excavació del vaixell enfonsat. Lluís Abertomeu, Ràdio Delta.
El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el CAS, durà a terme fins al 10 d'octubre la segona campanya arqueològica per estudiar el jaciment del Tebre 1, les restes d'un antic vaixell enfonsat prop de la desembocadura davant de l'illa de Buda. Aquesta embarcació, descoberta pel pescador Carlos Somolino, segons els primers estudis, és una de les embarcacions aliades que va participar a l'atac frustrat dels anglesos, espanyols i sicilians per alliberar Tarragona del domini napoleònic l'any 1813. Així, quan tornaven cap al port d'Alacant, la flota comandada pel tinent general anglès John Murray va ser sorpresa per un temporal de llevant i 13 dels seus 19 vaixells van embarrancar a les goles de l'Ebre. El vaixell de Deltebre seria una de les 5 naus enfonsades fa gairebé 200 anys. Aquestes dades es van conèixer després de la primera intervenció l'any passat. Pel que fa a l'objectiu d'aquesta segona campanya, en parla el director del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Xavier Nieto.
Aquesta segona campanya d'excavació al vaixell del Tebre 1 va començar fa dues setmanes i acabarà cap al 10 d'octubre. Serà aproximadament un mes i mig de treballs al fons de l'aigua amb l'objectiu de continuar l'excavació que van començar l'any passat per la popa del vaixell. Aquest any excavarem la part central del barco, on hi ha un carregament bàsicament de caixes i botes que contenen munició i objectes de la tripulació, i serà la segona campanya i probablement serà necessaris un parell de campanyes més en els anys successius. El que passa que aquest any hem començat una mica més tard i la jornada de portes obertes encara no tindrem gaire material per ensenyar, perquè està previst fer una jornada de portes obertes, però serà de visita del vaixell nostre, del Tetis, i parlar amb els arqueòlegs, comentar el que s'ha fet, però no hi haurà material arqueològic que està encara al fons del mar, no ha sortit encara.
Al igual que l'any passat, mentre dure la campanya arqueològica, es fan diverses campanyes de divulgació entre la població. Precisament en el marc de la Setmana de la Diada de Catalunya, el proper dijous 16 de setembre es farà la xerrada al vaixell enfonsat de Deltebre, a càrrec de Xavier Nieto. I aquest diumenge, a partir de les 11 del matí, hi haurà jornada de portes obertes al port de Deltebre per conèixer el treball de l'excavació, però sobretot el Tetis.
Obrim pàgina ara les activitats de cap de setmana i entre aquestes, la més destacada són les que giren al voltant de la Diada Nacional de Catalunya. Els actes previstos per aquest motiu a Alcanar ens els avança en la següent crònica Domènec Ramal.
Què tal? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui dels actes de celebració que al nostre municipi s'han organitzat amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. Uns actes per als quals enguany l'Ajuntament ha comptat amb la col·laboració de dues entitats com són l'Associació Cultural d'Armats i també del Casal Aixumara. Uns actes que arriben enguany en una situació molt especial pel que fa al moment polític que el viu el nostre país, tal i com comentava als nostres micròfons el regidor de Joventut a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí. Ell aprofitava també per demanar a la gent d'Alcanar que penge les senyeres als balcons. Manel Martí.
El que volia comentar és que el que fem ara és un 11 de setembre especial, no? És en un context molt important, no? De que fa poc temps van rebre la sentència contra l'Estatut de Tribunal Constitucional. Fa un mes, també es va mobilitzar la gent d'Alcanar, dos autobusos, vam anar a la gran manifestació que es va fer al juliol defensant el dret a decidir, i jo penso que este 11 de setembre té molta importància per això, no? Per aquest context polític que els catalans hem de deixar clar de quina és la nostra nació, que és Catalunya, i com volem que hem de ser nosaltres és que hem de poder decidir quin és el nostre futur. I era que sí que volia animar a tots els canyons i canareves a penjar els balcons, les seues senyeres, les seues estelades, també perquè es note de que estem en festa i que aquest dia és la Diada Nacional de Catalunya.
Pel que fa al programa d'activitats previst per demà dissabte, cal dir que a partir de les 11 del matí al Centre Cívic començarà un concurs de guinyot, un campionat de guinyot organitzat per l'Associació Cultural d'Armats d'Alcanar. A les 12 del migdia, concentració a l'Ajuntament i inici de la cercavila per la població amb l'acompanyament de pubilles i autoritats i també l'amenització musical de la Banda Municipal de Música d'Alcanar. Tota aquesta comitiva es traslladarà al carrer Rafael de Casanova, on es farà la tradicional ofrena floral i la lectura del manifest de l'11 de setembre. Ja a la tarda, a partir de les 4 i mitja, hi haurà un altre campionat de guinyot, en este cas al Verger de la Mestra Gual, a la vora de la biblioteca, organitzat pel Casal Aixumara. A les 7 de la tarda, al Centre Cívic, ball amb l'actuació del duet Manuel, organitzat pel grup d'Armats. A les 8 i mitja, actuació del grup de folk de les Terres de l'Ebre, Riu en So, al Verger de la Mestra Gual. A les 9 i mitja de la nit, en aquest mateix Verger i organitzat pel Casal Aixumara, hi haurà un sopar popular a base d'embotits de la terra, i el punt i final als actes de la Diada el posarà l'actuació del jove cantautor Jordi Montañez, al mateix Verger de la Mestra Gual, a partir de les 10 i mitja de la nit. D'altra banda, cal dir també que, tal i com és tradició de tots els anys, la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya, Alcanar, ha organitzat diferents actes per als seus afiliats i simpatitzants. Actes com l'ofrena floral, que al migdia faran també al carrer Rafael de Casanova, o el tradicional dinar de germanor, previst a celebrar a partir de les 2 del migdia a l'entorn de l'Ermita del Remei.
Gràcies, Domènec d'Alcanar a la Cala, perquè en aquesta ocasió els actes tradicionals de la jornada s'hi afegeix també la participació de la plataforma La Cala Decideix per donar a conèixer el referèndum per la independència el 12 d'octubre i recaptar vots anticipats.
Aquest dissabte, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha organitzat els actes tradicionals d'aquesta jornada. El dia comença aviat, a les 10:30 del matí, amb la concentració d'autoritats del consistori i la posterior recepció oficial dels representants de les entitats i dels vilatans que hi vulguin assistir-hi amb un petit refrigeri a la sala d'actes de l'Ajuntament. I al migdia arrenca la desfilada de tothom que hi ha participat a la concentració des de l'Ajuntament que desemboca a la plaça Catalunya per fer l'homenatge a la senyera. En aquesta ocasió s'encarrega d'hissar la bandera el cantautor local Miquel del Roig, que també és protagonista per la tarda, ja que ofereix un concert a la plaça Nova. Sens dubte, els actes més importants de la jornada, els més significatius, són l'ofrena floral i l'hissada de la bandera. Teresa Callao, regidora de festes.
Sí, ha acabat l'ofrena, que tu ja saps com sempre, que seran los senyor alcalde, los regidors, les entitats, també acompanyats per nostres pobilles grans i petites, i los, bueno, i tothom que ja dic, com t'he dit abans, tothom que ens vulgui acompanyar. I enguany jo em sento molt orgullosa de que el nostre invitat sigui Miquel del Roig. Jo trobo que aquí li fem un homenatge a la seva trajectòria musical i com a defensor del nostre poble. Que més ell, ens diu, tu ja saps que allà em va, pues proclama la boca oberta la Cala.
Però enguany a la Diada s'hi afegeixen novetats perquè la plataforma La Cala Decideix hi participa activament per promocionar el referèndum per la independència de Catalunya del dia 12 d'octubre. Joan Rebull, responsable de comunicació de La Cala Decideix.
El motiu ve de lluny, ve ja de fa més d'un mes. Per tant, la Diada és com la meitat del camí que havíem emprès amb la tasca de la plataforma La Cala Decideix per a que la gent participi en la consulta del 12 d'octubre vinent, d'aquí un mes, per a decidir lliurement si vol que Catalunya estiga tan sotmesa com ara la normativa, les regles o les regles de joc de l'Estat, o bé volen una Catalunya que lliurement siga ama, siga responsable del seu present i el seu futur.
Així, la plataforma habilitarà una parada en diferents moments de la jornada, on hi haurà una urna perquè les persones que ho desitgin puguin exercir el seu vot de forma anticipada i comprar productes de marxandatge, com samarretes i xapes de La Cala Decideix. Per la nit, organitza amb la col·laboració de l'Ajuntament la festa Tu Decideixes al Passeig Marítim. L'entrada és gratuïta. Hi haurà incessió de música amb els DJs locals Guillermo Argentó i Marc Pastor, servei de bar i, per suposat, la parada que durant tot el dia ha estat itinerant pels diferents actes per animar els més joves a votar el 12 d'octubre. La festa durarà fins la matinada.
I ara arriba el comiat, un comiat que dona pas a un inici. Ens referim a la nova programació que s'encetarà el dilluns, dia 13 de setembre. Les de Mute amplien els seus horaris de programació conjunta. El canvi més significatiu és el que fa referència a l'informatiu de Mute, que es deixarà de coordinar des de la Plana Ràdio i del que s'encarregarà, en aquest cas, Tomàs Ginestra. Ens informa el president de Mute, Francesc Callau.
El proper dilluns, les emissores municipals associades a EMUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre, faran un pas més en el creixement d'aquesta entitat que aplega la majoria d'emissores municipals del territori ebrenc i que té com a objectiu principal optimitzar els recursos i continguts de les respectives programacions. Així, els darrers anys, les emissores associades han vingut confeccionant i emetent de manera conjunta l'informatiu de Mute. Ara i després de la darrera reunió de la Junta Directiva, es pretén ampliar aquesta programació conjunta amb nous continguts que s'aniran adaptant a les diferents graelles de programació. És per això que es va acordar definir dues franges diàries de programació. Aquestes van de la 1 a les 2 del migdia i de les 7 a les 9 de la nit. De moment, la primera de les franges serà al 100% informativa, amb la retransmissió del ja consolidat informatiu de Mute, i a partir de la 1:30 seguirà amb un informatiu de caràcter autonòmic editat per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, Antena Local. La segona franja, a partir de les 7, servirà per repetir aquest informatiu, és a dir, l'informatiu de Mute, i a partir de les 9, el dimarts s'oferirà el programa realitzat per Nando Mata, Ebre FM, on els protagonistes són, al 100%, grups i intèrprets musicals de les Terres de l'Ebre. El dijous aquesta oferta compartida s'amplia amb Parlar per no callar, un programa tertúlia debat que moderarà Manel Ramon i on els temes a tractar seran tan diversos com els tertulians proposin. En un futur, a mitjà termini, EMUTE té previst anar ampliant amb altres continguts compartits i produïts per les diferents emissores que formen part de l'entitat, la programació de la resta de dies de la setmana. Una altra de les novetats que tindrà lloc el proper dilluns és que l'informatiu d'EMUTE es deixarà de coordinar per Josep Roig i Tere Giné, que ho han fet en els darrers 7 anys. La coordinació, en aquest cas, serà a càrrec del comunicador Tomàs Ginestra.
Doncs ja ho han escoltat, novetats importants que donen pas a la il·lusió d'aquest creixement conjunt amb les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Agrair-los la seva fidelitat i ens tornem a trobar el proper dilluns, amb noves veus, però amb les ganes, de sempre, de continuar oferint-los informació de proximitat. El saluda Tere Giné. Fins la propera.